Ganga. Una tarda fresca de finals d'estació em vaig acomiadar de la gent de l'oficina mig avergonyit. Temia que descobrissin el desfalc que havia deixat l'anterior comptable amb la meva connivència i que me'n fessin responsable. No puc negar que fins llavors la meva vida de sàtrapa Garneu, sense arribar a ser la d'un Rothschild, hauria fet dentetes a qualsevol principiant en l'art de fer córrer els dits. Si hagués cregut que tot havia de quedar saldat amb un tampoc no es mor ningú, no m'hauria sentit segurament tan recelós i melodramàtic. Sort em vaig tenir d'un fullet de propaganda encastat contra el parabrisa de l'utilitari eixam que hi havia aparcat davant del meu cupè alemany. El fullet atestava les fervents recomanacions de persones de ben diversa consideració social sobre el senyor Conaré. El senyor Musa Conaré, sentor vident, assegurava que podia posar remei a qualsevol destret o tribulació i garantia uns resultats immediats i absolutament satisfactoris. Li vaig telefonar amb el mòbil, convençut de la vàlua i de l'honestedat de les seves referències. L'adreça del senyor Conaré corresponia a un humil edifici on també residien, cosa que vaig poder comprovar llegint amb esforç els noms de les bústies, representants d'una munió de països preemergents de l'hemisferi sud. Guaitant a través de l'ull de la fosca escala, vaig poder ensumar l'olor de detergent de pi, d'oli de palma i d'altres espècies de llunyans mercats. Com desenes d'orelles de pàmpol escoltant des del balcó de cada casa, les parabòliques d'aquests ambaixadors honoraris d'ultramar captaven les emissions dels canals oficials dels respectius estats. Em va obrir la consulta la neboda negra del venerable Santor, avillada amb robes llampants de coloraines, i m'indicà la porta on havia d'esperar-lo. Mentre sentia com s'esmunyia la substància de la qual és fet el temps físic, vaig poder inspeccionar a través dels vidres de la finestra el veïnat que començava a difuminar-se sota el meu esguard de xai. Llustrejava, i la claror minvant deixava pas a la llum artificial. Persones de quatre continents que s'ocupaven dels últims encàrrecs del dia encara pululaven pels carrers de la barriada. Hauria volgut sol·licitar asil en un d'aquells domicilis per l'elit de la classe treballadora immigrant a fi d'estalviar-me la sentència d'un magistrat insensible, més partidari del rigor judicial que d'entendre les raons d'un vividor. Entrà a la sala un ancià africà afectat d'albinisme amb les ninetes en blanc. La seva mirada buida feia entendre que la manca de pigment li havia inutilitzat la retina. En ple desconcert, vaig fer el gest d'acostar-li una cadira, però no em vaig saber veure cap. Allà, on feia uns segons, n'hi havia hagut quatre. Raó per la qual ens vam asseure tots dos sobre una estora feta de fulles de bananer que hauria jurat que no hi era quan jo havia passat a l'habitació. Realitzades les presentacions, li vaig plantejar la qüestió amb franquesa. Ja sé que no li puc implorar que em toqui la loteria, perquè si no, ja s'hauria afavorit a vostè mateix diverses vegades i avui viuria, cosa que no és òbviament el cas, en un palauet rodejat de tota mena de luxes. A més, entenc perfectament que, per bé que la sort és, diguem-ne, més aviat justeta d'agudesa visual, si em permet dir-ho, tampoc no pot deixar-se influir pels favoritismes. Així que vol, m'interrogà l'invident amb una considerable amabilitat mentre acostava als seus llavis sense color una tassa de cafè que un segon abans no existia. Necessito unes vacances, lluny, ben lluny, i que quan s'acabin tot torni a ser com abans d'aparèixer els problemes. Els fan vostès aquests miracles? Em vaig trobar acostant al meu nas una tassa de cafè de la mateixa aromàtica infusió, posada sobre un platet que també havia aparegut del no-res entre les meves mans, per ensumar-ne la temperatura i després paladejar-ne el gust. Tal dit, tal fet. Els ulls muts del Sant Baró semblaren acomiadar-se de mi amb circunspecció i cerimònia, i me'n vaig anar allunyant mentre m'enlairava a gran velocitat fins a l'estratosfera. Encara vaig poder llambregar el meu planeta sota els peus, suspès en la immensitat de l'univers com una bola turquesa, i vaig percebre el ressò de l'espai infinit que m'envoltava, corull de bosons de Higgs. Enmig de l'aparent buit interestel·lar, vaig sentir el pessigolleig d'una radiofont pulsant i vaig desitjar que no aparegués ningú més que pogués reclamar l'origen de la meva cosmocònica fi abans del meu promès, però qui sap si fugàs, retorn. Hem sentit el conte Ganga d'Òscar Pàmfil, nascut a Vall d'Oriolf el 1960 i mort a Macau el 2011.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona tarda, amics i amigues. Tornem a estar amb tots vosaltres. Aquest és el programa Tirant de llibres i estem a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit, Joan. Ja hem tornat a les vacances, oi?
Sí, inaugurem una nova temporada. El número que llança el Francesc, el 204, és un número important i que doncs, ens esperen a seguir fent programes com aquests. Ja en parlarem més endavant en l'apartat de l'editorial.
Bé, saludem també el Joaquim Fredera, el professor Joaquim Fredera, que ens acompanyarà avui durant l'emissió d'aquest programa per parlar de l'obra de Jaume Cabré. Bona nit, Joaquim.
Hola, molt bona nit a tots, Joan, Jordi, Francesc.
Molt bé, doncs avui explicarem què tenim pels nostres oients preparat. Tenim, com dèiem, una entrevista amb el professor Joaquim Fredera, perquè sabem que és un gran lector d'aquest escriptor, en Jaume Cabré, i sabem que té ganes de parlar-nos de l'obra de l'escriptor, d'en Jaume Cabré, i també, especialment, d'una obra específica, que és Jo confesso. Però ja sabeu que el Tirant de llibres no seria el programa que és si no tingués els seus cronistes. I tenim, per començar, tindrem la crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Sabeu també que aquest estiu, a principis d'estiu o a finals de juny, va morir Emili Teixidor. I és per això que en el primer programa d'aquesta temporada hem volgut fer-li una mena d'homenatge parlant de la seva vida, la seva obra i especialment fent el comentari de l'obra La lectura i la vida.
Això mateix, farem bé tot seguit, Primer començarem pel revés, per això, eh? Primer la biografia i després el llibre.
Bé, la segona de les cròniques del programa d'avui serà la que tenim des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. I a continuació tenim la secció El món del còmic. Parlarem d'un llibre, d'una novel·la gràfica de Vittorio Giardino, ambientada a la Guerra Civil Espanyola, que es diu No passarà. Tenim també, no sé, suposo que podrem establir connexió amb la nostra benvolguda companya Elena Martínez Pons, perquè ens parli d'algun llibre, de la seva selecció de llibres a la carta, que ens fa com cada setmana, i acabarem el programa amb el noticiari i amb l'editorial, que en Joan ens portarà just abans d'acabar el programa, abans que en Jordi ens llegeixi la frase d'avui. Som-hi, doncs.
L'entrevista.
Bé, doncs en l'entrevista d'avui parlarem amb Joaquim Fredera, que és un lector apassionat, em sembla, sobre el conjunt de l'obra d'un autor, de Jaume Cabré, i concretament especialment sobre Jo confesso, que és la seva darrera novel·la, i una novel·la que a més s'està distribuint traduïda per diversos països i concretament em sembla que està assolint xifres de vendes molt respectables a Alemanya. És així, Joaquim?
Tinc entès que sí. Darrera novel·la de Jaume Cabré i, tot s'ha de dir, primera novel·la que jo he llegit de Jaume Cabré el mes de juny, i a partir d'aquí ho hem passat tot el que he pogut perquè m'ha segrestat aquest autor, m'ha agradat molt.
Escolta, doncs així, quin interès has trobat en aquesta novel·la i què t'ha cridat més l'atenció de l'obra?
El que m'ha cridat més l'atenció de l'obra és que, després ho he vist confirmat a bastantes de les altres obres que he anat llegint aquest estiu, és que en Jaume utilitza un entorn de personatges i de fílies d'aquests personatges amb els que em sento molt a prop i molt identificat. És, per un costat, una generació propera a la meva, l'any 47, l'any 51 en naixement, i alhora personatges que sintetitzen humanitats i ciències, que el món de la música forma una part molt important en les seves vides, en el meu cas doncs, també, jo soc de formació de piano i en canvi tinc estudis de ciències o més aviat de filosofia i no em sento còmode amb cada etiqueta i llavors a mi m'ha agradat molt confirmar amb diverses obres d'aquest senyor doncs que el món de la música sempre hi és present i el món de personatges que miren la vida com a quelcom que ja ha passat i que en poden fer un cert balanç. Tant si és una situació dramàtica com senyoria, com una situació embolicada de complots socials com a la Teranyina o Fra Junoi, que també és un organista, que també és un músic. Esclar, jo confesso que suposo que és com una mena de monument o catedral que culmina l'obra d'aquest autor i deu sortir tot i clar, llavors m'ha seduït tot i aleshores ja he vist jo llegint llibres anteriors que hi havien tastets del que em sembla que en aquesta obra segurament es culmina, perquè per exemple els contes d'hivern són una sèrie de contes en les que l'autor ja ens fa un ullet, perquè resulta que són contes diferents però no són diferents, perquè resulta que hi ha alguna cosa comú, i això no te n'enteres fins al final, i amb Jo confesso tens una sorpresa darrere l'altra, com lligar l'època medieval amb l'holocaust nazi, amb el tema dels jueus, el tema de la música, el tema d'un arbre, el tema de la Inquisició, i acaba lligant tot, i no d'una manera forçada, sinó d'una manera completament natural, que captiva, perquè que veus que ha de passar alguna cosa, però encara no saps què, i per tant, molt. I després la part formal, que jo no sóc gens expert, això vosaltres que sou lingüistes, jo sóc una mica una persona gens experta en crítica literària, però m'ha sorprès la manera d'escriure, canviar de subjecte narrador, a vegades és el propi personatge, a vegades és en tercera persona, de cop i volta no t'indica formalment que allà hi ha un diàleg, però hi és en la pròpia narració, i això crec que se n'ha de saber molt per fer-ho bé, perquè et sorprengui, però no et cansi, perquè ajudi a comprendre la trama, i jo he trobat que és magistral com ho fa aquest senyor, això.
Llavors, tu mateix ara plantejaves una relació entre contes d'hivern i aquesta novel·la. La relació formal hi seria, i després ens podries fer una sinopsi ràpida, quatre pinzellades per les persones que es vulguin aproximar a l'obra i que ja doncs tinguin una visió general del contingut del que trobaran.
Doncs a veure, Jo confesso, és una novel·la en la que figura que és una carta, una llarguíssima carta, que un home hi ha en les portes d'una decadència mental greu, probablement Alzheimer, encara que no se'ns digui, doncs escriu a l'amor de la seva vida, una noia, que no, ara no hem de dir qui és, perquè té gràcia saber-ho a mig llibre, a la que li explica de debò qui era ell, perquè ell està angoixat, perquè li sembla que no va poder-li passar en aquesta persona la seva essència. Per tant, li explica la seva vida. Llavors, per tant, hi ha una narració de la infància, etcètera, etcètera. Aleshores, hi ha un narrador en tercera persona que pam, talla aquests esdeveniments explicant-los la història d'un violí. La història d'un Storioni, que és un violí fet per un expert que treballava amb l'Stradivarius, però és la història del violí, de la fusta amb el que es va fer el violí, de l'arbre del que es va treure la fusta, i és una història apassionant de l'època medieval i de la Inquisició, que te la van explicant a trossos a mesura que hi ha aquesta llarga epístola cap a l'estimada, que no sabem qui és. I alhora hi ha una història amb un amic, semifracassat, en Bernat, un personatge que és l'amic, molt amic, i que al final, sorpresa total, que no puc explicar, perquè és la sorpresa més curiosa del final d'aquesta novel·la. I alhora resulta que aquest violí, com que va anar per a mans de jueus, la història de l'Holocaust, els camps de concentració, el tema de la persecució del nazisme, molt ben explicat, el tema de la culpa davant del mal, el tema de buscar el perdó, de la redempció, per part d'una sèrie de personatges que havien col·laborat com a metges, en el tema de l'extermini o dels experiments, i tot això és una trama extensa però tan ben lligada i tan per si sola cada una d'aquestes històries interessants que jo me'l tornaria a llegir una vegada i una altra
rellegir és una de les millors coses que es pot fer
sí,
en la literatura
sí. Doncs hi ha aspectes de sorpresa que la primera vegada és quan dius ospa, ostres, què acaba passant aquí, no? Clar, això ja no hi serà, però és interessant. El recomano, per descomptat.
El recomanes. I per tant, doncs, tu, tot i així, per concloure aquesta entrevista, diries que és l'obra per la qual hauria de començar un lector de Jaume Cabré, o proposaries una altra novel·la perquè fos més gradual? Quin és la...
A veure, depèn del lector. Si és un lector que per circumstàncies X no coneixia en Jaume i el vol conèixer, que comenci per Jo confesso, perquè és boníssima. Si és un lector que no és tan assidu a la lectura literària, la veritat és que hi ha altres petites novel·les que són molt interessants, estan molt bé fetes i que anirà entrant en el món d'en Jaume Cabré, com és La Tranyina, com és Senyoria, o Els mateixos contes d'hivern, o La història de Fra Junoi i alguna altra. Tots són bons, eh? La veritat és que ja des dels primers llibres aquest home va dominar la tècnica narrativa i m'ha sorprès molt agradablement, eh?
D'acord, o sigui que comptem amb tu per d'aquí poc temps parlar d'alguna altra de les obres de Jaume Cabré sobre la qual no ens hàgim parlat encara, perquè també hem comptat amb la col·laboració doncs de l'Esteve Casas, que ens havia parlat, si no recordo malament, de Fra Junoi, uh-huh, i no sé si de La Tranyina.
Ara estic llegint Les veus del Pamano, sensacional, que és la que el va fer més famós, podem dir determinat, sí. I en canvi ha sigut la que he llegit més tard. Fantàstic, molt ben explicat tot.
Doncs moltíssimes gràcies per la teva intervenció d'avui.
Gràcies a vosaltres.
A veure.
La crònica.
Bé, ja tenim aquí els nostres micròfons la Laia Martínez des de les Illes Balears. Moltes ganes de tornar a sentir-nos i d'explicar-nos coses interessants de les illes. Què, com estàs, Laia? Com va tot?
Com anam? Aquí va bé. Moltes ventades i moltes noves activitats, algunes bones i dolentes. Vosaltres, ha anat bé l'estiu?
Sí, sí, un estiu molt apassionant amb el que estem vivint. I, en fi, esperem que la cosa acabi tot bé, no? Aquí també ens hem tornat a posar-hi amb moltes ganes també de llegir, i llegim moltíssim aquest estiu. I bé, són els llibres que anirem parlant aquests dies al llarg de totes les setmanes que estem passant, no?
Molt bé, molt bé. Doncs jo, com que sóc així bastant voltaire, us explicaré, en comptes dels llibres que he llegit, us explicaré els festivals de poesia i recitals així més interessants que he anat aquest estiu per aquí, per les illes, si us sembla.
Molt bé.
Bé, idò, el primer va ser un que es diu Veus Paral·leles, que és un projecte que ve impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes, on cada any hi ha quatre poetes de parla catalana i quatre d'una altra cultura, doncs que cada any és una de diferent, generalment també amb una llengua pròpia amb molta força i potser doncs que ha de lluitar davant d'altres, i que reciten doncs conjuntament i es tradueixen i tot plegat. En aquesta edició es va fer un viatge des del Golf de Trieste fins al Golf de Roses, i va haver doncs poetes tan importants com Miquel Mestre, Anna Vallbona, Begoña Mezquita i Carles Torné de la part catalana, i després doncs tota aquesta sèrie de poetes serbis que van venir a Can Alcover i un parell més de llocs de Mallorca, Binissalem, a Buja, i van fer diversos recitals, i vaja, va ser fantàstic. A més, tot això es recull amb un llibret que té les traduccions, i bé, vos en enviaré, no sé si coneixeu aquest projecte.
No,
però,
no, jo no el coneixia. No.
Doncs si no el coneixeu, bé, ho podeu buscar, Veus Paral·leles, ho podeu buscar a la pàgina de la Institució de les Lletres Catalanes, i si no, com que ja tinc la vostra adreça, us puc enviar una còpia, perquè és realment molt interessant, és una feina molt guapa. I una altra de les feines molt guapes que es fa, en aquest cas a Menorca, és un projecte que es diu Illa en Vers, i que es fa també cada any, de fet duen de 17 o 18 edicions, i que és un projecte que també intenta combinar doncs poetes menorquins amb poetes de la resta de les Illes Balears i dels Països Catalans, no? I llavors sempre doncs hi ha persones del País Valencià, persones del Principat, i enguany hi havia molt de jovent, gent de menys de 25 anys, i per tant van ser uns recitals també molt interessants. Us puc dir un parell de noms que us podeu apuntar: Edgar Alemany, Blanca Ripoll, Marga Juanico i Bartomeu Obrador, que a més doncs, recitaven acompanyats per un cel·lista, Oliver Vinent, i vaja, doncs que van presentar els seus versos a l'Aió, a Es Mercadal, a Ciutadella, i van fer doncs, diversos recitals també molt guapos.
Vull dir, és que veig que aquí a les Illes són molts festivals poètics també,
eh? Sí,
tants com aquí, quasi bé.
Déu-n'hi-do, el que passa és que, per exemple, aquest Illa en Vers enguany no va tenir suport institucional, amb la qual cosa doncs, es va poder fer el recital, però no es va poder convidar tanta gent de fora, i a part doncs, el llibret que es feia, que era un llibret amb color, on participaven també artistes plàstics locals, doncs això va fer-se en un format més reduït i menys còpies, però vaja, els organitzadors, que són també poetes, Pere Gomila i Bartomeu Rosselló, doncs van optar per, encara que hi hagués menys pressupost, continuar amb la iniciativa, no? I intentar que no es perdés una cosa amb tant de bagatge ja.
Molt bé, tens alguna nova cosa per explicar? O...
Bé, a part d'això, només comentar-vos que també van tenir molt d'èxit el que es diuen Nits de l'Art, i que ara s'ha posat molt de moda a les Illes Balears, sobretot a Mallorca, que són nits en les quals tots els artistes de totes les disciplines, és a dir, músics, poetes, pintors, etc., però locals, surten al carrer, mostren la seva obra, amb la qual doncs, tant ens podem trobar això, un violí tocant enmig del carrer, glosadors improvisant, poetes, qualcú que fa graffiti en el moment, i bé, doncs destacar l'art de Mossa, que es fa a Vall de Mossa i que, diguem-ne, per l'indret i per les característiques dels espais és un dels més impressionants, també és una de les nits de l'art més antigues d'aquí a Mallorca, i la de Campos, que va tenir doncs, participació de poetes molt importants com Toni Vidal Ferrando, Pau Vedell, entre d'altres.
És molt bé, Laia, informats dels festivals de poesia.
Us ho aneu apuntant per l'estiu que ve, eh?
Acabarem de passar per aquí a les Illes a l'estiu.
És clar que sí.
En prenem nota.
Vinga.
Molt bé, doncs la setmana que ve us explicaré què s'hi cou ara.
Molt bé, una abraçada.
Una ferrada. Adéu.
Adéu, una abraçada.
Sobre el fet literari.
Bé, amics i amigues, aquest fet literari serà una miqueta llarg perquè parlarem d'Emili Teixidor. Emili Teixidor és un autor que apreciem molt per moltes coses que ha fet i per el servei que ha prestat a la nostra cultura, i bàsicament a la literatura, per a jovent i per a gent, no, per a gent més gran. I sobretot perquè ens va deixar el 19 de juny del 2000 d'aquest any, fa molt pocs mesos, quan tenia 78 anys a causa d'un càncer. Bé, explicarem una mica la biografia i la seva obra resumida, i després parlarem d'un llibre d'ell, un llibre que penso que és força emblemàtic per definir-lo. Teixidor va néixer el 22 de desembre del 33 a la població de Roda de Ter, Osona. Va estudiar Dret, Filosofia i Lletres, Periodisme i Magisteri, i esdevingué durant anys professor d'institut. Entre els primers anys de formació va coincidir amb el nostre gran amic Miquel Martí i Pol a l'Escola Unitària del Poble, amb el qual va iniciar una amistat que perdurarà al llarg dels anys. La seva vocació literària va sorgir d'un grup d'amics que es van aficionar a la literatura i van formar la Penya Verdaguer, entre els quals hi havia també el mateix Martí Pol. En els primers anys de treball va fer de mestre a la comarca d'Osona i posteriorment va fundar amb altres companys l'Escola Patmos de Barcelona l'any 1958, la qual va dirigir entre aquest any i el 1975. Emili Teixidor va iniciar la seva producció literària a finals de la dècada del 1960, en un moment en què hi havia un buit a la literatura infantil i juvenil catalana. Durant un temps va fer de mestre i escriptor a la vegada. Als anys 1970 va participar en algunes revistes com Cavall Fort, 13 Vents i Oriflama, dirigides a un públic infantil i juvenil, i també col·laborar amb publicacions periòdiques com el Diari de Barcelona, Presència, Avui, El Punt i El País. També va escriure guions per a ràdio i televisió i cinema i dues adaptacions teatrals de Serafí Pitarra i Santiago Rossinyol. Es va traslladar a viure a París, on va dirigir una revista enciclopèdia en francès i va fer d'editor. Al llarg de la seva trajectòria professional rebé molts premis literaris, de fet una pila. Destaca l'any 1992 quan fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya. El 23 de febrer de 2012 fou reconegut com a doctor honoris causa per la Universitat de Vic, primera distinció d'aquest tipus que oferia el centre universitari. Si ens fixem en la seva obra, diem que Teixidor fou un dels clàssics moderns, i això ho voldria destacar, que sempre en parla en aquest llibre que parlem després d'això, que és un clàssic i que és un modern, de la literatura infantil i juvenil. Les seves obres solen estar ambientades a la plana de Vic, de la seva infantesa, i se centren en temes referents a la situació social del moviment, del moment, tal com la Guerra Civil Espanyola i la postguerra. S'especialitza en literatura infantil i juvenil, però també escrigué novel·les per a adults. El seu estil denota un ric vocabulari i un bon domini de la tècnica narrativa. Iniciava la seva producció literària amb les novel·les infantils i juvenils com ara Les rates malaltes, del 67, Dídac, Berta i la màquina de lligar boira, del 69, L'ocell de foc. Totes elles han esdevingut clàssics juvenils, així com la sèrie de novel·les de la Formiga Piga. Pel que fa a la narrativa per al públic adult, s'inicià amb el recull de novel·les breus Sick Transit, Gloria Swanson, tot i que l'obra més destacada va ser i més coneguda perquè se n'ha fet una sèrie televisiva, Pa Negre, una pel·lícula, vull dir, el 2003. Fixeu-vos que la pel·lícula s'ha fet fa poc i això es va fer l'any 2003. Les seves darreres novel·les foren Laura Sanz, el 2006, també novel·la que parodia la història de Laura Sanz dels Sants de Miquel Llort, i Els convidats, el 2010, les quals també estan ambientades a la postguerra. En total va fer 38 obres, que són un bon gruix d'obres, Molts Emili Teixidors haurien de tenir. L'obra d'Emili Teixidor s'ha traduït també a moltes llengües. Els darrers anys visitar escoles i instituts, podríem dir, i biblioteques, on recomanar a infants i joves que trobessin moments per escriure i gaudir de la lectura. També apuntar que cal incentivar l'interès per la cultura catalana, en un món cada cop més globalitzat, on sembla que tot el que ve de fora ha de ser millor. Defensar la universitat i, especialment, les disciplines que conformen les humanitats, com un espai de reflexió imprescindible pels temps actuals. Personalment vaig tenir el goig de fer-li dues entrevistes. Una a casa seva, quan treballava fent l'obra crítica de Miquel Martí Pol, i la segona va ser a la televisió al Canal 33. Podeu trobar més informació a la pàgina de l'ELC, que és www.escriptors.cat/autors/teixidora i una E del nom, d'Emili. I també a la Institució de les Lletres Catalanes, a Qui és Qui, també hi ha informació, i evidentment a la Viquipèdia. I comencem a parlar d'aquest llibre tan interessant i tan dens i tan, em dic, que explica tantes coses. El títol és La lectura i la vida, i en té un subtítol que diu Com incitar els nens i els adolescents a la lectura, una guia per a pares i mestres. Ve aquí el tema del sexisme a la literatura, caldria fer algunes correccions, però el títol és aquest. Editorial Columna, Barcelona 2007, 189 pàgines, 17,80 euros en versió paper, 13,99 en versió e-book de Columna, de la mateixa editorial que l'ha fet, 6,64 en format e-book per al Kindle d'Amazon. Per tant, ja sabeu quina és l'opció més barata, no? Ja sabem que Amazon és una gran multinacional, però també fa llibres en català, i aquest, la diferència és que hi ha exactament 7 euros de diferència d'un llibre a l'altre, i és clar, això és una cosa que s'ha de dir, i que en tot cas xoca, no? Llegir és despertar un món intern al qual s'alimenta a base de llibres, deia l'alumna Eva Feliu quan comentava allò que presentem. Efectivament, llegir és un acte de llibertat que ens fa créixer com a persona i ens enriqueix de cara a entendre el món que ens ha tocat de viure, i aquest llibre, que lliga la literatura i la vida, és una guia que cal que segueixin les persones educadores, tant mares i pares com el professorat, per tal que l'alumnat agafi gust per llegir. Teixidor ha confegit aquest volum agafant textos de conferències fetes per ell o articles més o menys llargs publicats en diaris i revistes sobre la necessitat de fomentar el consum de literatura entre els joves. Ara bé, un dels primers consells que dona és que a casa aquesta pràctica ha de començar pel pare i la mare. No és lògic suggerir als infants que llegeixin si els pares, el pare i la mare, no ho fan. Per tant, ja es veu que la lectura no només va adreçada al jovent, sinó que és positiva per a tothom. L'autor també es permet reflexions sobre les funcions dels llibres, quan diu que sabem que un llibre que ofereix respostes és millor que un llibre que ofereix solucions. Perquè fa créixer en saviesa, això ja ho dic jo, perquè fa créixer en saviesa i en reflexió a les persones lectores, o quan afirma que totes les matèries escolars es dirigeixen a la raó. L'única que s'ocupa de les emocions i la seva expressió adequada és la lectura. Curiosament, considera que llegir ha de ser una font de plaer, una senzilla manera de passar-s'ho bé. Com deia Onetti, llegir és un dels autèntics plaers perquè representa l'immens goig d'eixamplar la casa de la vida. Amb aquesta afirmació tirant de llibres i coincideix plenament, perquè a l'eslògan de la creta d'entrada del nostre programa ja parlem del plaer que comporta la lectura. També parla de la feina d'escriure i de la dificultat de definir-la. En tot cas, demana que les persones que fan llibres tinguin molta cura amb el llenguatge i que parlin de temes clars quan s'adrecin als joves. Això proporcionarà bons lectors i lectores, especialment si aprenen a llegir bé els textos que se'ls proposin, o millor encara, els que triïn ells mateixos. Sobre el tema del llenguatge diu que ens humanitza, i el llibre és l'altre nom del gran procés d'humanització d'aquests animals racionals que som. Com més paraules, més humanitat, i com més expressió, més felicitat. També reflexiona sobre el concepte d'obra clàssica, en tota la complexitat que aquest mot significa, com hem dit abans, fent-se paraules de T.S. Eliot, de J.M. Coetzee, de Milan Kundera i també d'altres autors. Dintre d'aquest apartat valora molt positivament Philip Pullman amb la seva famosa trilogia La matèria obscura, el primer llibre dels quals ja va ser comentat en aquest programa. Conclou Teixidor que una obra clàssica és la que ha suportat l'assalt dels bàrbars. Més endavant parla del teatre com a eina educativa, sobre el paper de les biblioteques, del professorat i els dels pares i mares, i la seva implicació amb la lectura. Acaba amb un llistat d'un centenar de llibres ideals per a la lectura, on hi surten títols en català, però que hi són en franca minoria, ja que la selecció es va fer a Madrid, i qui ja no continua dient res més sobre aquest tema. Personalment vaig tenir l'oportunitat, ja ho he dit abans, doncs això, doncs que és un autor que no us podeu perdre, un autor imprescindible, d'aquests que fan pensar, i aquest llibre seria una mostra. Repetint la referència, La lectura i la vida, Emili Teixidor, evidentment, La lectura i la vida, Com incidir els nens i els adolescents a la lectura, Una guia per a pares i mares, editorial Columna, Barcelona 2007, 189 pàgines, 17,80 en versió paper, 13,99 en versió e-book de Columna i 6,64 euros en format e-book per Kindle d'Amazon.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, tenim ja el nostre corresponsal de les... del País Valencià, nostra benvolguda, estimada i recordada Empar Morelló.
Com esteu? Com tots estàs? Ahí? Molt bé. Quines ganes de retrobar-vos a tots, eh?
Sí, ara ja tenia ganes de tornar-hi, eh?
Tenia ganes de tornar, sí, i saludar, jo que sé, a totes les persones que ens segueixen, però també a vosaltres, que en seguida se vos troba a faltar. Bueno, i a la gent que es fa la part tècnica també, eh? Però de seguida
salutacions
trobem
a
faltar
a la Gemma.
Sí, saludem a la Gemma. I res, sí, és que aquest estiu ha estat tan mogut, tan intens, tan calent, tan...
Jo que sé, han passat tantes coses.
I el que queda,
i el que queda
mogut.
mare meva, des del punt de vista polític, però i des de la vessant social i cultural igualment, no cal dir vosaltres com esteu ahí, des del punt de vista polític, clar.
Sí.
A veure si nosaltres repleguem aquest testimoni per a la nostra diada, que la preparem ja mateix,
a veure,
per
al
9 d'octubre, ja veure què passa, clar.
A veure, agafeu força de la que tenim aquí i la feu servir
ja. La traspassem un poc, la traspassem i traspassa fronteres i tot això. I res, si nosaltres, doncs mira, començant curs i pel que fa a l'aspecte polític i cultural estan un poc barrejats i han vingut de la mà, perquè la setmana passada ja, este cap de setmana, se recordava amb un concert a la Primavera Valenciana i ahir havien participat l'Obrim Pas i l'Espencat, entre d'altres, però bueno, era un poc per reivindicar també aquelles espurnes de la primavera, tot i que comencem la tardor, i no veig com comencem la tardor, amb recitals, amb concerts, amb trobades, amb la presentació de llibres nous que s'han publicat. Jo crec que com avui no me donarà temps de contar-vos-ho tot, anirem ahir a poc, i ja la propera setmana ja vaig deixant caure altres coses que vos preparen. A veure, anem per feina. Aquesta setmana el Teatre El Micalet, o la Fundació El Micalet, com vulgueu, inaugura l'Any Estellers, que organitza d'alguna manera l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Aquest any justament es commemoren 98 anys del naixement del poeta, però també coincideix amb el 20è aniversari de la seva mort. I aleshores, dins de la Societat Coral Micalet es prepara una escola de narració oral, la Paraula Viva. Han organitzat per aquesta setmana la Festa Estellers. Serà el divendres, a partir de les 7:30 de la vesprada. Col·labora l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que també està preparant material i alguna coseta més. Unes jornades que parlaran de l'Estellers un poc més endavant i bueno, ja ens aniran contant. El que volen fer amb la Festa Estellers, que ja crec que és el tercer any que se fa en algunes localitats, és pretenen d'alguna manera que no només siga parlar de l'Estellers, que siga també qui vulga pot llegir, pot recitar els seus poemes, alguna cançó qui s'atrevisca, i a partir de les 9 doncs, a poc aniran, no sé, deixant caure així xicotetes pincellades de l'obra d'Estellers i de la vida d'Estellers. L'Estellers està d'enhorabona perquè no només el Micalet li ret homenatge, també a Carrevolta aquesta mateixa setmana, el dia 27, però a les 8, faran la Festa Estellers. Allà a Carrevolta també ens esperen per a que cantem, per a que llegim i per a escoltar poemes o participar d'alguna manera. I a Burjassot, que és el poble de l'Estellers, allà han preparat la gran passejada, els premis, estan preparant els premis, fan les picaetes i fan una barreja un poc de tot, no? De la gastronomia, de, però sabeu que estava també molt present en l'obra de l'Estellers.
Sí, sí, del Pimentó Torrat, un poema que es diu així.
Efectivament. Men l'aire i me'l fot.
I me'l fot.
Sí. Doncs bé, tot això de l'any Estellers, sense oblidar que aquest era l'any Fuster, que és una figura molt viva encara i s'ha presentat molt de material aquest any. Entre altres coses, una, bueno, ja en parlarem la propera setmana d'això, es diu La tertúlia de Joan Fuster, és un llibre que publica Xavier Serra en Afers, i bé, d'això ja en parlarem també perquè també està molt xulo de recomanar i ja veurem ahir què passa. I tenim pendents coses com que els cursos del Centre Carles Salvador per a preparar els exàmens de la Junta Qualificadora de València estan ahí a punt. Aquesta setmana s'ha de matricular la gent perquè si no, després no se pot preparar la prova. I després, què més coses tenim? Tenim un concert genial este cap de setmana de Pau Alabachos.
Ah, sí.
Al Palau de la Música. Es diu Pau al Palau, entre altres coses. I bé, i també se passarà per Estellers. Com que és l'any Estellers, hi ha grans personalitats, figures del món del teatre, del periodisme, de la música, recitant poemes i musicant poemes, no? Amb dues coses. Jo crec que serà genial i fantàstic. I no sé si tenim temps o se n'anem ja.
Em sembla que ja...
I ahir tanquem. Doncs mira, ja la resta ja us ho contaré la propera setmana. Que vaig molt, molt bé el programa d'aquesta nova temporada i que en fem molts més, ahir els oients i les oients que ens acompanyen.
Això, esperem que la gent ens segueixi i a partir d'aquí, doncs, arribem...
Hem canviat de dia, a veure què els agrada.
A veure, sí...
El canvi.
Sí, fet el canvi de dia, però és igual. De fet,
exacte, sí.
S'emet a la mateixa hora, com sempre, que a aquesta hora, que és la de sempre.
Que se'n vinguin amb nosaltres.
I que vinguin a escoltar-nos a nosaltres i que si volen participar, que participin. I si no, que ens escoltin i prou.
I exacte, això és.
I es facin cas.
Per a la propera setmana xerrem més.
Molt bé.
Molt bé, una abraçada.
Una abraçada. Adéu, adéu. Concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is
el món del còmic.
Bé, amigues i amics, comença el món del còmic i avui volíem parlar o volíem presentar-vos allò que s'anomena una novel·la gràfica, un còmic de l'autor Vittorio Giardino, i aquest còmic es diu, aquesta novel·la gràfica es diu No passaran, una edició integral d'aquesta novel·la gràfica, perquè de fet va sortir en diverses parts. La primera part va sortir l'any 99, la segona el 2002 i la tercera el 2008. Però en català tenim l'edició sencera, totes les tres parts juntes, que va sortir el novembre de 2011. Qui és aquest senyor? Qui és aquest Vittorio Giardino? Doncs es veu que és un dels autors de còmic més respectats a Europa. De fet, és un autor italià, nascut l'any 46, un dels mestres del gènere policíac, aplicat especialment al que seria els còmics. Tot i que es va graduar en enginyeria electrònica, quan tenia 31 anys d'edat va abandonar aquesta feina per dedicar-se a fer historietes, a fer còmics. I l'any 1978 va començar a publicar la seva primera historieta. L'any següent, l'any 79, va aparèixer a la revista Il Mago la primera història protagonitzada per un detectiu, Sam Pezzo, un dels personatges més coneguts. Però l'any 1980, quan aquesta revista Il Mago va desaparèixer, doncs Giardino, Vittorio Giardino, aquest autor, va començar a publicar les seves creacions en una altra revista, Orient Express, i allà va ser on va crear el personatge que a nosaltres ens interessa. El detectiu, el personatge Max Friedman, una mena d'exagent dels serveis secrets francesos, que bé, té tota una sèrie d'aventures que passen durant els anys 30 en diversos països europeus. L'any 1982 es va publicar com a llibre independent la primera aventura d'aquest espia o d'aquest detectiu, que es deia Rapsòdia hongaresa, i bé, a partir d'aquí ha començat a publicar tot un seguit d'històries sobre aquest personatge, sobre Max Friedman. Es veu que les aventures d'aquest espia es veu que han aparegut en 18 països diferents i són considerades un clàssic del còmic. Fins i tot ha obtingut nombrosos premis a partir de la creació d'aquest personatge, com per exemple el Yellow Kid del Saló Internacional del Còmic de Lucca o el Sant Michel de Brussel·les. A partir d'aquí, doncs, l'any 1984 va començar a publicar altres tipus de personatges, altres tipus de protagonistes, però l'any 99 Giardino va tornar a fer aparèixer el personatge de Max Friedman, aquesta vegada amb aquesta història que estem presentant aquí, una història ambientada a la guerra del 36-39, a l'anomenada Guerra Civil Espanyola.
Que va ser dels més incivils. Que
es titula No passaran. I com havíem dit, està dividida en tres parts i tenim la sort de tenir-la aquí ara mateix a l'estudi, editada tota sencera, tota junta. Bé, s'ha dit que l'estil gràfic d'aquest senyor és d'autor d'un corrent conegut com la línia clara. La veritat és que és molt realista.
Recorda l'Urgé, potser.
Potser sí. I els arguments d'algunes de les seves obres recorden les novel·les clàssiques del gènere negre o d'espies, com hem dit fa un moment. Us donem la referència d'aquesta obra, per si algú li interessa, doncs que la pugui comprar o que la pugui buscar. Es diu Les aventures de Max Friedman, No passaran, edició integral en català, ho tenim editat per Norma Editorial. Això, com hem dit, va sortir l'any 2011 i té un preu aproximat de 25 euros.
Però una mica car.
Però és que els còmics ja ho saps.
Tenen un preu més car.
Tapa dura, realment està...
Bon paper.
Està ben editat.
Un paper gruixut.
A veure, com us dic, és un exemple de bon còmic europeu, és una edició d'autèntic luxe, que l'argument és molt senzill. Hem dit que és una trama detectivesca. Ja sabeu vosaltres, que si, quan heu vist pel·lícules de detectius o heu llegit novel·la negra, que normalment hi ha algun tipus de desaparició en aquest tipus de textos. Doncs aquesta novel·la comença exactament així, aquesta novel·la gràfica. Resulta que aquest senyor, Max Friedman, està a Suïssa, està vivint amb la seva filla, i el ve a veure una antiga amiga, penso que es diu Ada, ara no recordo el nom, penso que es diu Ada, i resulta que aquesta noia fa temps que no rep notícies del seu company que participa a les brigades internacionals en la Guerra Civil Espanyola i pateix per què li pot haver passat. No gosa demanar-li, però al final li acaba demanant. De fet, el protagonista, el Max Friedman, ho acaba intuint. Acaba dient, escolta, vols que el vagi a buscar? Tot i que és un risc. És veritablement un risc anar a Espanya en aquestes circumstàncies. De fet no acabaran anant a Espanya, de fet, anirà a Catalunya. De fet, Aleshores, doncs, bé, decideix anar a buscar el seu amic Treves, sobre el qual hi ha una mena de buit informatiu. Pregunta a un munt de gent i ningú sap dir-li exactament què ha passat. I alerta, perquè això ja el comença a posar una mica en guàrdia. La primera part acaba aquí. Recopila molta informació, comença la segona part quan ha anat al front. I ja no explico res més, perquè si explico més, ja explicaríem al final, i ja no es puc dir si el troba, si no el troba, què li ha passat exactament. Bé, és una trama detectivesca. Es veu que destaca en aquest recull, en aquesta novel·la gràfica, una gran quantitat de documentació. Està molt ben documentada aquesta obra. Hi ha una fotografia d'un tal Miravitlles, em penso que era secretari de propaganda. Està molt ben, hi ha una fotografia, ara mateix estem veient una fotografia, però és que a dins del còmic, a dins de la novel·la gràfica, està dibuixat, i realment té una bona semblança. Hi ha un recull de premsa i un recull de cartells revolucionaris que hi apareixen retratats, no només en foto, sinó a dins del llibre. Per tant, allò que dèiem fa un moment del realisme, doncs de bona documentació, bona feina, un estil realista, un color molt treballat i que creiem que val la pena. Alguna crítica que se li ha fet és que aquesta història general, una persona que s'ha perdut i l'han d'anar a trobar, diu que pel tot el que és el llibre, són 180 pàgines de còmic, que potser es fa una mica fluix, que potser la història hauria de tenir una mica més de ganxo. Ara, a mi m'ha agradat i em sembla que està molt bé. A veure, hi ha molts annexos. Ara mateix en Joan els està veient, està entusiasmat veient aquests annexos.
Sí, no, interessant.
Hi ha fotos de bombardejos, breus apunts històrics, hi ha una
presentació... Fotos reals, de bombardejos.
Sí, fotos reals, sí, de Barcelona. Una presentació de l'autor amb els motius que l'han impulsat a tractar aquest tema, perquè li interessa aquest tema, esbossos dels dibuixos. Sabeu allò que hi ha als DVDs, a vegades, extras? Doncs també n'hi ha. Hi ha episodis i extras, diàlegs que hi haurien de ser i al final van ser suprimits, vaja, i plànols també. Cartells de propaganda, ja ho hem dit, ara estem veient un de la CNT, estem veient aquí, i de la UGT. O sigui que està molt ben documentat i que realment, si el tema us interessa, crec que jo no soc tampoc un gran apassionat del còmic, però aquest el vaig veure i realment em va interessar. Tornem a repetir la referència, Vittorio Giardino, No passarà, en edició integral en català, editorial Norma, 25 euros.
Llibres a la carta.
Hola, Helena.
Hola.
Com han provat les vacances?
Doncs molt bé, em fa molta il·lusió tornar-vos a sentir, Em sento com, saps, com ara ja està, ara ha començat el curs de veritat, saps?
Ah, això mateix.
Ara veiem com un mig, i ara ja dius, ja està, ara ja hi som de ple.
Aquest any més d'hora que mai, que ens incorporem al setembre.
És cert, sí, perquè els darrers anys no havia estat així. Però bé, aquí estem, mira, i vosaltres bé, no, suposo?
Sí, sí, amb molta energia, sí.
I si l'estiu ha provat bé, doncs suposo que has tingut ocasió de llegir.
Doncs sí.
I si has llegit,
avui
ens parlaràs d'un llibre que has llegit. De quin llibre ens parlaràs?
No, us volia parlar d'una trilogia.
D'acord. No d'un llibre, sinó de tres. Molt bé.
Sí, a veure, sabeu que normalment, doncs, jo sempre intento escollir molt dels llibres que parlo, perquè penso que són llibres, sempre intentar recomanar-los, però no obstant m'agradaria més que fer una recomanació, fer una reflexió sobre aquesta trilogia. I és la famosíssima trilogia, és que no cal ni que doni referències, perquè és la d'en Grey, d'acord?
Ah, sí?
La de les...
sí, que ara té tant d'èxit.
Sí, sí. A veure, jo la vaig llegir perquè en una tertúlia d'amigues doncs, se'n va parlar. I el primer, doncs, bé, des d'un punt de vista psicològic, que és el que a mi potser més gràcia em fa per qüestions de la formació professional, doncs, bé, s'aguanta, es sosté una personalitat molt possessiva, molt gelosa i molt traumatitzada. Els dos que venen al darrere, nois, jo què voleu que us digui? No sé si és que aquesta senyora tenia un compromís amb l'editorial o què va passar, però és que no hi ha per on agafar-los. No hi ha per on agafar-los perquè és més del mateix. Llavors, penso que el primer és interessant, haig d'avisar, evidentment, si en algun cas no se n'ha assabentat, que és novel·la eròtica,
però és interessant
perquè des del punt de vista, bueno, doncs, el protagonista traumatitzat per una infantesa una mica dura, una nena molt jove, bueno, una nena, una estudiant o una recient llicenciada que és editora, que és molt jove, que bueno, s'inicia doncs, en tot el que és l'amor, les relacions llargues, el joc sexual, etc etc i bé, eh? Però clar, després ja, això ja no sosté, perquè un cop ja ha passat tot això i han tingut la seva història, doncs clar, els altres dos llibres són entretinguts, no diré pas que no. Clar, si a la gent li agrada la novel·la eròtica, doncs hi ha moltes escenes i molt explícites. Però ja està, ja, diguem que ja l'interès ja fora de l'eròtic, doncs, per entendre'ns, doncs ja no hi és, no?
Escolta, en l'erotisme per a gran consum, penso ara en Historiador o algun moment potser de Manuel, hi ha alguna escena una mica sadomasoquista, o
totes,
alguna parafília. I que tira cap aquí la cosa?
Sí, totalment tira cap aquí. No és desagradable, no obstant, no és desagradable, no és allò de dir quina literatura més fastigosa, no, però sí, tira cap aquí, gairebé totes les escenes, perquè clar, la personalitat del protagonista es sustenta en això, en aquesta parafília.
Helena, Grey és el nom de l'autor, o de l'autora, o és el
protagonista?
Autora, Ella James.
Ah, d'acord.
Grey és el títol.
Bueno, el primer és el 50 ombres de Grey, el segon és el més 50 ombres fosques i el tercer 50 ombres liberades.
Ah, val.
Escolta, i en quin to se'n parla en les reunions de dones? És a dir, hi ha molts de riures, per exemple, quan es recupera aquest llibre,
doncs,
o
no? Doncs no, penso que s'ho prenen en sèrio.
S'ho prenen seriosament, però allò insistint que s'ha de llegir, no?
Sí. No obstant, jo també voldria fer un comentari, si em permeteu, i encara em queda una miqueta de temps. És la personalitat del protagonista en qüestió, i això sí que es posa de manifest a tots els tres llibres de la trilogia, és gelós i possessiu i molt de tu ets meva i ets meva o de ningú. I això trobo que és un terreny una mica perillós. I em sorprèn que, havent això estat als Estats Units tot plegat, doncs no hagin, les veus feministes no s'hagi alçat per dir, bueno, estem parlant fins i tot de serratllant el maltracte psicològic, però llevat de les escenes sadomasoquistes, que clar, llavors el maltracte diguem que és consentit, però també és físic, Però, clar, i això a mi em sembla una mica, i quan els explico a les tertúlies aquestes femenines, i els dic, però penseu en això, m'he trobat que algú no ho confon amb un gran amor, I penses, ai.
O sigui que la situació de dominació la dominació social de la dona ara, doncs s'ha traslladat una mica a les relacions íntimes, també, almenys com a mentalitat.
Sí. I clar, jo com a dona, doncs em fa una mica de cosa, francament, que voleu que us digui.
Sí, esclar. O sigui, però en tot cas, que si volen llegir aquesta sida de Grey, com a molt que es llegeixin el primer llibre.
Sí. Els altres, aviam, no passa res si no es llegeixen, El món
perfecte.
No s'acaba.
Us hauria de dir l'editorial i el preu.
O l'editorial com a molt, si la recordes. Preu, si no, ens la diràs el dia que ve.
No, recordo el preu, per l'editorial no el recordo.
Ah, doncs com vulguis.
El preu, uns 25 euros.
Cada un?
Sí, és caret. Bueno, el de tapa dura, sempre és més car que el de tapa tova, però són gruixuts, són gruixuts.
Són pàgines, dir, eh? Sí. Potser, ara no sé si m'equivoco, unes 600 pàgines, potser? Que...
Sí, ben bé. Jo diria que el segon potser arriba a les 700, perquè recordo que era el més gruixut.
Ahà. Doncs moltes gràcies per posar-nos al dia.
A vosaltres.
És un llibre del qual, o una trilogia de la qual s'ha parlat moltíssim aquest estiu. Molt amable.
Sí.
Doncs vinga.
Doncs ens sentim dimarts.
Això mateix, fins la setmana vinent.
A veure.
Una abraçada.
L'editorial.
Bé, amics i amigues de Tirant de Llibres, havia posat aquest títol, recomencem aquest editorial que, per aquest títol, perquè avui hem recomençat la setena temporada del programa amb la mateixa il·lusió i ganes que el primer dia, però amb més experiència, i esperem com una mica més de saviesa. Queda ja lluny el dia de gener de 2006 que la nostra comuna amiga Imma Subirats ens va proposar al Francesc i a mi a la sobretaula d'un saborós dinar de tornar a engegar aquest programa hereu d'un d'anterior que s'emetia per Ràdio Vitamènia de Santa Maria de Pau Tordera, anomenat La Biblioteca. L'objectiu que tot l'equip del programa persegueix és clar, aconseguir augmentar el consum de literatura i cultura catalana arreu de la nostra nació, i per això farem servir tots els recursos i coneixements que disposem per fer-ho. Ara, amb més de 200 programes emesos i amb més de 6 anys fent-lo ininterrompudament, creiem que hem assolit una solidesa contrastable, i a partir d'aquí, tenint en compte la realitat actual efervescent de la nostra nació, continuem creient que tot està per fer i tot és possible, i el nostre programa vol col·laborar en aquest canvi. Saludem a la nostra audiència, doncs, que puguem tenir arreu del món, i seguirem endavant mentre el cos aguanti, no en dubteu. Salut i cultura per a tothom.
Bé, doncs hem passat ja al moment de la frase. Amb la frase acomiadem sempre el programa, i la frase d'avui és una combinació de dues frases, una de Dolors Oller i l'altra de Rosa Montero. Segons Dolors Oller, el lector llegeix per fugir de la solitud. Segons Rosa Montero, l'escriptor escriu per poder estar sol. Potser són dues necessitats complementàries.
Mireu, abans d'acabar el programa d'avui no em puc estar a dir una cosa. No sé si sabeu que es reedita una novel·la de Josep Bous i Pagès que es diu Revolta. Ja sabeu que Revolta és un manifest ètic contra l'abús de poder, denuncia les lleis que no s'ajusten a les necessitats de l'home i que l'home, no obstant això, es veu obligat a acatar. Esperem que les lleis que són injustes i que ens veiem obligats a acatar, bé, trobem la manera de sortejar-les en un moment o un altre.
Fent una revolta.
Ja veurem com ens en sortim.
Doncs amb aquest bon propòsit acomiadem el programa d'avui, ens acomiadem de la tècnica Gemma Grau, ens acomiadem també de l'audiència que ens heu estat seguint durant el dia d'avui, i si potser ens voleu tornar a escoltar o ens escolteu per casualitat per primera vegada el diumenge, sapigueu que aquest diumenge es tornarà a passar una altra vegada.
De 11 a 12 de la nit.
11 a 12 de la nit de diumenge.
Bona setmana.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Ampar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana! We'll be right back.